Bé, com us dèiem, avui volem parlar de l'esclerosi lateral amiotròfica, OL, que és com s'anomena habitualment, i ho farem a través d'un cas personal que molts de vosaltres segurament coneixeu, l'exgerent del Club Tenis Natació Sant Cugat, Quico Costa. Quico, benvingut.
Hola, bon dia. Carme, bon dia.
Com estàs?
Ara sí, estic bé, disculpeu que sembla que hi ha hagut algun problema tècnic.
Ara està, no sentia, està solucionat i volem aprofitar per parlar amb tu perquè ara fa 3 sí. anys i mig aproximadament sí. que et van diagnosticar la malaltia, però explica'ns en el teu sí. cas quins símptomes van ser els que et van fer descobrir que tenies ELA.
Sí, a poc a poc vaig notar com si perdés força les cames, però al principi ho atribueixes a que no estàs tan entrenat o no acabes de reconèixer-ho del tot, no? Fins al punt que un dia, jugant a tennis, que és l'esport que intentava practicar de tant en tant, doncs em va torçar el turmell, de fet, sense estar fent en res especial, corrent suau, no? I aleshores, després de l'operació, perquè vaig trencar lligaments, tendons i tot, era incapaç de rehabilitar, no? No podia rehabilitar, i és quan te n'adones que alguna cosa no va bé, i quan ho comentes als metges, el que és la prova per verificar que és aquesta malaltia és relativament senzill. Per uns neuròleg, de seguida són capaços de veure que el problema ve d'aquí.
M'imagino que ahir, quan et donen la notícia que estàs patint una malaltia com l'ELA, ahir tot això no és fàcil, t'has sentit acompanyat en tot aquest procés d'acceptació?
Sí, sempre explico que per mi això és la part més important, no? Depèn de quin entorn tens en el moment que et passa una cosa d'aquestes, doncs penso que és molt diferent. Dur és sempre, però jo penso en les persones que puguin tenir menys recursos o que estiguin especialment bèstia. Jo tinc molt entorn al meu voltant, tinc família, tinc fills, tinc els pares, tinc 3 germanes, tinc molts amics. Sempre t'estan arropant, no et deixen que et quedis sol, que sempre estàs acompanyat, i això ajuda moltíssim.
Un cop acceptat, comença una nova etapa, una nova vida, com qui diu, pràcticament. Com és el teu dia a dia ara?
necessito... molt temps per arrencar el dia, diguem. Te n'adones que no pots fer una vida normal, doncs perquè necessito ajuda per arrencar, per aixecar-me del llit, per vestir-me, per rentar-me, em preparen l'esmorzar i després de seguida ja és pràcticament al migdia, intentes fer plans, intentes quedar amb gent, ajudar algú si t'ho demana amb algun tema, i fins i tot ara se'm va ocórrer a través de les xarxes doncs, recomanar pel·lícules, de recomanar música, recomanar sèrie, perquè sempre hi ha gent que, com que sempre m'ha agradat molt aquest món i hi ha gent que m'ho demana, dic, mira, doncs em distraurem això. I després, a vegades, depèn de com has plantejat el dia, de seguida tens com fatiga. O sigui, si un dia no m'estiro una estona després de dinar o així, pot ser que acabis el dia molt trinxat. Llavors, després intento descansar per poder acabar el dia amb més força.
I Quico, com ha evolucionat la malaltia des de que te la van diagnosticar?
Sí, doncs mira, jo actualment les cames ja no fan pràcticament res i els braços m'estan fallant bastant. Actualment em costa més coses tan senzilles com agafar el raspall de dents o menjar amb normalitat. Les mans em fallen una mica. Em costa aixecar els braços. És les dues parts que tinc pitjor, i després m'estan revisant una miqueta el tema de la respiració. De moment sembla que no falla, però li estan a sobre. Dormo a l'hospital perquè em fan una prova de son, per exemple, i proves d'aquest tipus.
Fa 2 setmanes, exactament, el Parlament de Catalunya va arribar a un acord per tirar endavant una proposició de llei per millorar la qualitat de vida dels malalts d'ELA. Què suposaria aquesta llei per vosaltres, tenint en compte que de moment és una proposició de llei només?
Sí, A veure, si això surt endavant, la diferència més important és que actualment tot el que són cuidados de les persones doncs no està inclòs en la medicina. No? Si una persona l'han d'operar i li han de fer un tractament de quimio i li han de fer de tot, tot això està inclòs i aquesta persona doncs, té una despesa, genera una despesa de la salut. En el cas d'un malalt d'ELA, que simplement ens prenem una pastilleta com a molt, doncs no suposàvem cap despesa. Clar, en el moment en què diguin que una persona que estigui en un estadi avançat tindria cuidados 24 hores amb personal especialitzat, doncs hauran de crear un pressupost anual que una mica ben calculat.
Hem tornat a perdre la comunicació amb en Quico Costa, amb qui estem parlant precisament d'aquesta malaltia, d'aquesta proposta de llei que, com dèiem, fa dues setmanes, exactament...
El...
Sí, ara sí, t'hem tornat a recuperar. Sí, estàvem parlant d'aquesta proposta de llei que tu deies que era molt important aquesta atenció de 24 hores per als malalts que estan en un estat avançat.
Sí, això és la part més important seria aquesta, a part de que volen que hi hagi un reconeixement de seguida del 33% de discapacitat, formació del personal que s'hagi dedicat a aquests malalts, què més, el bono social, no? Parlaven d'un bo social en el cas de que algú estigui connectat a una màquina perquè l'ajudi a respirar i gasti menys en electricitat, per exemple, i...
La fisioterapèutica, sí, a domicili.
Correcte, especialitzada, una atenció fisioterapèutica especialitzada. Bueno, evidentment, i també una part que mai s'ha d'oblidar és l'atenció als cuidadors. O sigui, es parla molt dels malalts, però a vegades no parlem tant dels cuidadors. Cada cop i volta doncs, la seva vida també canvia. I crec que també volen que hi hagi un apartat especialitzat pel cuidador dels cuidadors. Sembla ser.
El compromís polític és aprovar aquesta llei durant aquest curs. Penses que serà suficient aquest conjunt de mesures per als malalts d'ELA? O encara caldria contemplar alguna qüestió més?
Bueno, sobretot la idea és correcta, però això s'ha de vestir bé d'un pressupost i que es vegi que la cosa va en sèrio. O sigui, que no només que siguin paraules, sinó que després amb els fets demostrin doncs, que s'està portant pel bon camí. No?
I Quico, quines altres reivindicacions teniu com a col·lectiu?
Potser, sobretot, que els treballadors, que es donguin recursos als treballadors. I per exemple, que des de la Seguretat Social també hi hagi atenció psicològica. Moltes vegades aquests recursos des dels hospitals queda molt fluix. I molts estem inclosos, ens fem socis de la Fundació Miquel Valls, que fa una gran feina, i som socis d'aquesta fundació per poder rebre doncs més material, ajuda psicològica i altres recursos.
En el teu entorn, tu et trobes amb altres persones que es troben en la mateixa situació que tu, que pateixen la malaltia per tal de compartir experiències, vivències i fer una mica de xarxa?
Sí, no estic molt implicat. Sí que, per exemple, vaig col·laborar amb el Dia Jornal, amb el Dia Mundial de l'ELA, que a l'Hospital de Vallebron vam fer una jornada, vaig estar a una taula rodona, vaig participar i vaig estar amb altres malalts, però bueno, no d'una manera recurrent. Quan surt alguna cosa, doncs m'intento implicar, però no en el dia a dia.
Abans sí, parlaves sí. De l'atenció o el suport psicològic. Tu has necessitat d'aquest suport, d'aquesta ajuda per acceptar aquest canvi de vida?
Mira, de moment no ho he fet. Crec que és també perquè tinc aquesta xarxa de persones que tinc al voltant, que sempre tinc l'oportunitat de desfogar-me, de parlar-ho, i crec que això m'ha ajudat, però no ho descarto gens. En el moment en què vegi que ho puc necessitar, sé que ara mateix, doncs, des de la Fundació Miquel Valls, tinc aquest suport només que ho demani. Que això també dona tranquil·litat, saps? Dius, saps que ho tens a l'abast i que en el moment en què ho pugui necessitar, per nosaltres, per mi i pels familiars que ho demanin també. Això és molt interessant.
Creus que la societat és conscient de les necessitats i les problemàtiques amb les quals us heu d'enfrontar les persones amb ELA?
És una mica difícil perquè és una malaltia molt peculiar. Aleshores, en general, a la gent li costa entendre que quan més fas, més t'esgotes. I que això no és bo. I en general, moltes vegades surt el comentari de però ja fas exercicis, però ja fas tal, però saps? Ja fas força, ja fas... No, és una mica difícil d'entendre que de seguida que fem alguna cosa esgotem els músculs i això és contraproduent i que hem de fer una vida molt, molt diferent. Perquè costa, en molts moments notes que costa que la gent ho entengui.
Clar, i tampoc no entenen aquest possible canvi de vida, no?, que suposa passar per una situació com aquesta.
Bueno, suposo que ho has de viure, si no és difícil. Aquesta i altres malalties, eh? No, jo crec que n'hi ha moltes que poden ser dures i bueno. Sí, jo vaig deixar, dedicar-te com si no passés res i volgués fer una vida normal i pues, requereix d'un esforç i un esgotament que no interessa i que no val la pena.
Escolta, abans quan parlàvem del tema de la llei, d'aquesta proposta de llei, parlàvem o feia referències a les despeses. I jo et pregunto, personalment, hi ha moltes despeses associades a aquesta malaltia amb les quals heu de fer front sense cap mena de suport?
Si una persona, perdó, si una persona, gràcies a que rep una ajuda en la part de respiració, que és el que més et pot ajudar a sobreviure, hi ha un moment que requereix de molts cuidados, podem arribar a estar parlant de 10.000 euros al mes, si aquesta persona vol seguir vivint, perquè requeriria de dos persones, més maquinària, més de tot, de les 24 hores. Llavors, hi ha hagut durant tot aquest temps, hi ha hagut persones que hi ha un moment que per no arruïnar la família o perquè els hi és absolutament impossible han decidit, doncs, no seguir endavant. Bueno, o perquè, no, perquè era absolutament impossible.
Està clar.
És per aquí va la cosa.
Sí, que sí, és una situació que fins que no te la trobes no t'arribes a fer a la idea, no? Com comentàvem abans.
Sí.
Què li recomanaries a una persona que li acabin de diagnosticar la malaltia?
Mira, penso que un molt bon recurs és, primera, que realment es deixi ajudar totalment per l'equip mèdic que tingui, perquè una tendència també podria ser començar a buscar de tot a tot arreu, no? I crec que t'has de deixar assessorar pels especialistes, no tornar-te boig amb això. I després crec que la Fundació Miquel Valls també fa una gran feina i de seguida doncs, parlar amb ells i veure amb tot el que et poden ajudar. Tenen un magatzem de material com de 3.000 productes per les diferents persones que ho van necessitant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tirar endavant i anar veient tot el que... No tenir por a quan ja vegis si has de seure en una cadira, no passa res, i seguir endavant. És molt millor pues, ser una cadira i intentar sortir i fer coses que no quedar-te tancat, no? Està seguir clar. Fent tot el que es pugui. Sí.
Doncs, Quico Costa, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Ha estat un plaer retrobar-te, ni que sigui telefònicament.
Sí.
I des d'aquí una forta abraçada.
Una forta abraçada, Carme.
Que vagi molt bé.
Coincidim.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies a vosaltres.